Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Per superar Franca, clar, és començar a parlar i llavors ja, Marta...
Sí, sí, anem desgranant el tema.
Eclipsa tot. És una llàstima que ens hem perdut doncs, aquesta primera part de... aquí fora micro. Intentarem doncs, aglutinar-ho tot.
Ens hem avançat una mica.
Ens hem avançat, però sí. És sempre interessant tot el que ens expliques. Avui focalitzar-nos sobretot al nostre espai setmanal de comunicació en poques paraules. En aquest escenari polític dels Estats Units. Marxem fins als Estats Units, Marta, perquè més concretament doncs en volem parlar d'un dels seus polítics més controvertits dels darrers temps. Estem parlant, sens dubte, d'aquí.
De Donald Trump. Recordareu els fets del 6 de gener del 2021 de Washington, quan seguidors de l'aleshores president electe Donald Trump van assaltar el Capitoli en unes imatges que van donar la volta al món. Ho van fer motivats per les declaracions incendiàries de Trump, que principalment a través de les seves xarxes socials afirmava que Biden havia guanyat les presidencials gràcies a un procés electoral que definia de frau.
Clar, ara aquests fets que ens està explicant la Marta del Capitoli estan sent investigats per la Cambra de Representants dels Estats Units. I nosaltres doncs volem aprofitar l'ocasió per analitzar com un polític a través de diferents canals, pot incentivar un assalt popular a un dels símbols mundials de la democràcia, com el Capitoli, i fer tremolar, així, fer tremolar els fonaments d'una de les grans potències del nostre temps. És per això, ja l'heu escoltat, ens acompanya el Pere Franc, ell és professor de periodisme, també és director del màster en periodisme internacional de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. Clar, Pere, sembla, i per posar-nos en situació... si et sembla, escoltem una mica el que va passar al Capitoli a Washington un 6 de gener del 2021. Els vols, mira, ara mateix, del migdia. Clar, tot un terrabastall que sacsejava els Estats Units, però al mateix temps, Marta, sacsejava el món, no? Perquè recordem que mentre passava això dins del Capitoli s'estava fent un recompte final de vots per nomenar justament a Joe Biden, no?, com a nou president dels Estats Units.
Exacte, uns fets impensables, Pere, en un dels edificis, a més, símbols de la democràcia nord-americana, no?
Sí, sí, això gràfic visualment va tenir un efecte i una repercussió important. Vull dir, el Capitoli que encarna la representació popular dels nord-americans, allà és on hi ha la Cambra de Representants i el Senat, les dues cambres, doncs estava sent assaltada per una massa de gent que no volien acceptar el resultat electoral. I el que és més fort, com hem comentat i comentarem, animats pel president sortint, és a dir, el màxim càrrec institucional del país, una cosa mai vista. Sí, sí.
Clar, uns esdeveniments, Pere, que ara comencen a ser investigats i on és més que evident que aquell assalt doncs, formava part, com bé deies, d'una estratègia i alerta comunicativa, no?, del mateix Trump.
Sí, sí, sí. Ell ja molt abans ja havia començat a dir que si perdia les eleccions seria només perquè hi havia fraus. No? Aquests dies estem veient el comitè que investiga aquells fets, està fent unes sessions públiques on s'està corroborant això. Testimonis, fins i tot fidels a Trump, gent del seu equip, els assessors polítics, assessors electorals que estan sortint aquests dies en aquest comitè dient-li dèiem que no tenien cap evidència de frau. I ell, doncs, insistia. Sí, sí.
Si et sembla, Pere, recordem abans alguns dels fets destacables que van portar aquella situació, perquè de fet Trump, també com tu apuntaves, ja havia anat escalfant motors des de molt abans, no?, del dia de les eleccions.
Sí, sí. Ell mesos abans deia públicament i a través dels tuits i no parava de repetir això, només puc perdre si hi ha frau electoral. Hem de situar-nos que en aquella època estàvem en pandèmia i aleshores, per fer front a la pandèmia, es va facilitar que la gent pogués votar anticipadament i pogués votar per correu. I en Trump doncs, tenia por que aquest vot anticipat i per correu, que és un vot molt clar, diguem-ne que és un vot que la gent ja tenia molt convençut.
Molt decidit, no?
I diguem-ne que per dir-ho així, per dir-ho així, els demòcrates eren com més proclius a creure la gravetat de la pandèmia i, per tant, a no anar a votar massivament barrejant-se amb gent el dia de les eleccions, sinó creure el que deia el sentit comú, que era no ens ajuntem amb gent i votem anticipadament i votem per correu perquè així evitarem l'expansió de la pandèmia. Clar. Per tant, el vot per correu i anticipat era previsible que fos més demòcrata perquè les centres que era més conscient dels riscos de la pandèmia. M'explico, mentre que el discurs de Trump era no passa res, no patiu. I el vot presencial va ser una mica més pro Trump. Per tant, ell deia això i bueno, fins que va arribar a dir les eleccions
I va passar el que va passar. Clar, sí, sí. Un cop es van conèixer doncs, justament aquests resultats en què Donald Trump sortia derrotat, ell no els va admetre i en va qüestionar justament la seva validesa.
Exacte, sí. En el recompte va durar molts dies, perquè com, bueno, als Estats Units no repassarem ara el sistema electoral, que és prou complicat i no és tampoc el tema d'avui, però vull dir, el candidat que guanya a un estat s'emporta tots els vots electorals d'aquell estat. Per tant, si en un estat el recompte és per pocs vots de diferència, doncs allà és on hi ha possibilitats de revertir-lo si hi ha alguna irregularitat, no? Aleshores, els estats aquests que en diuen swing states, que són els que poden canviar de l'un a l'altre, per exemple, aquella nit, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Georgia, sobretot Georgia, eren aquells estats que podia canviar. I allà el recompte va durar una mica. Arizona no. Arizona va ser dels primers que es preveia que fos per Trump i es va decantar per Biden, no? Aleshores, ja aquella nit es va anar veient que els primers recomptes sí que donaven el resultat a favor de Trump, però a mesura que anaven acabant, no només aquella nit, sinó els pròxims dies, ja es va veure que es decantava cap a Biden. Finalment, els resultats van ser que Biden va obtenir 81 milions de vots i Donald Trump 74. Però ja dic, el nombre total, que aquí hi ha molta diferència, tampoc és tan significatiu, sinó que és depèn una mica de cada estat. I els estats clau, tots aquests que he dit, Arizona, Michigan, Pennsylvania i Georgia, es van acabar decantant per Biden i finalment va obtenir 306 vots del col·legi electoral mentre que en Trump en va obtenir 232.
Déu-n'hi-do, quins nervis, fins a l'últim moment. Jo me'n recordo d'aquests dies. Pere, tu en recordes, no?, que estàvem tots pendents, sí. Realment el món estava com enfocat, diguéssim, en aquests estats, no?, que ho feien trontollar tot.
Exacte.
A dia d'avui, Pere, val a dir que Trump encara no ha reconegut Joe Biden com a nou president dels Estats Units, que és una cosa insòlita.
És insòlit. Tradicionalment, quan se sap qui realment ha guanyat, és el moment en què el perdedor fa el que se'n diu el concession speech, que és el discurs d'acceptació de la derrota, i diu, bé, reconec que ha guanyat el meu contrincant, enhorabona, i ja està. Aquest gest retòric és una mica el que formalment es considera, vale, ja s'ha acabat el recompte i ja està. Encara que després hi pugui haver alguna impugnació per canviar algun resultat, però si el perdedor ho admet, doncs diguem-ne que així això fa que es consideri que el guanyador ja està considerat pels mitjans i el públic guanyador. Ell això, a dia d'avui,
no ho ha fet encara.
Ell continua dient que les eleccions les va perdre, sí. I ja va anunciar la mateixa nit electoral i va començar a fer-ho, ell i el seu equip, a presentar demandes judicials a tot arreu on podia creure que allà podia aconseguir vots per intentar revertir aquell resultat, no? En total, a partir de les fonts que he consultat, van presentar en el seu dia 62 denúncies. D'aquestes, ni una, perdó, en una va provocar un petit canvi d'una cosa menor, que ho explicaré ben de pressa, que és que a Pennsylvania es donava, és una cosa, fixeu-vos, els americans com són, es donaven més de 3 dies perquè qui hagués fet el vot per correu, si volia fer una modificació un cop enviat el correu, pogués fer-la. Doncs ells van impugnar això i van aconseguir que el jutge digués, molt bé, doncs només s'acceptaran com a vàlids aquells vots que han estat modificats, enviats per correu modificats, que hagin fet la modificació abans de 3 dies. És un aspecte supermenor, però diguem, en aquest cas sí que li van donar la raó a ell. Als altres 61 casos, cap li han donat la raó.
Tots tombats.
I per tant,
clar, però d'alguna manera ell confiava, no?, fins i tot que els tribunals li acabarien donant la raó, perquè ja sabem que també als Estats Units, no?, hi ha aquesta estratègia, no?, el nomenament, diguéssim, dels membres del Tribunal Suprem, són els propis polítics, no?, que també...
El president nomena els membres del Tribunal Suprem, clar, quan es moren o es jubilen o es retiren per algun motiu. Sota el seu mandat ell en va nomenar 3, tots molt conservadors, en Neil Gorsuch, el 2017, Brett Kavanaugh el 2018, i l'última va ser la senyora Amy Coney Barrett el 2020, i en aquell temps ja es va comentar, i els analistes deien, nomena aquesta gent fidels als seus principis molt conservadors, perquè si arriba el cas que ha de ser el Suprem, que ha de certificar qui ha guanyat les eleccions, doncs votaran a favor seu. Faig aquí un parèntesi, que l'any 2000 va passar amb en George Bush i l'Al Gore. A Florida, la victòria de George Bush va anar pels pèls, els demòcrates ho van impugnar, i finalment va ser el Suprem que va dir no recontem els vots, donem la victòria de Florida per en George Bush, i va ser el president, i el vam tenir 8 anys de president del 2000-2008. Bé, això és l'antecedent. Es pensava que ara potser passaria, com que si hi ha aquesta disputa, la decisió última serà del Suprem, ell ha procurat posar-hi jutges partidaris de la seva posició.
Però tot i així...
No. En aquest cas no es van complir les expectatives, i fins i tot el Tribunal Suprem, amb aquesta majoria conservadora, és que davant la evidència de que no hi ha absolutament res que demostri que hi ha hagut frau, un jutge, per més conservador que sigui, no s'ho pot inventar.
Clar.
Però bé, ell, en Trump, considera que sí.
Que sí.
Clar, no se'n van sortir els tribunals. Pere, quin va ser el següent pas, perquè això no va aturar a Trump, en seguir amb el seu objectiu, no?, d'aturar aquesta proclamació de Biden? Com va seguir Trump?
Bé, allà, als Estats Units funciona que quan els estats han votat els membres del col·legi electoral, es reuneixen a mig desembre, el dilluns després del segon dimecres de desembre, es reuneixen i cada estat certifica els resultats del seu estat. Mm-hmm. Es fa un document escrit, físic, que s'envia al Congrés, i la primera setmana de gener, en aquest cas el 6 de gener del 2021, solemnament el Congrés, reunit amb les dues cambres de representants i el Senat, obren aquests sobres que han vingut de cada estat, certifiquen els resultats, i allà és on formalment i solemnament es proclama guanyador de les eleccions el nou president. I llavors el dia 20 de gener pren possessió. Doncs en Trump va pressionar al màxim que va poder el seu vicepresident, en Mike Pence, que és el president del Senat. Als Estats Units, el president del Senat sempre és el vicepresident. Mm-hmm. El va pressionar al màxim perquè no fes la sessió, perquè l'avortés, perquè no la convoqués, perquè alterés el funcionament institucional i no ho certifiqués. No se'n va sortir, va començar la sessió el 6 de gener, i va convocar una manifestació allà al costat del Capitoli, i va animar la gent a fer el que va passar. Mm. Sí, sí.
I ara, precisament, disculpa, Pere, quan comentaves ara aquesta acceptació de la derrota, és que ara no sé, ara m'has fet fer memòria d'alguna manera, era necessari aquest pas a nivell, diguéssim, per la proclamació de Joe Biden? Perquè ara no recordo ben bé com va anar, però el mateix Trump, no?, buscava com l'argumentació pel fet de que no hi hagués hagut aquest formalisme per poder-ho, no?, per poder justificar que Biden no podia ser el president dels Estats Units. No té cap efecte vinculant, no?
No, aquest pas sí que és necessari. Diguem-ne que institucionalment el procés ha de ser aquest.
Clar.
Han de ser les dues cambres reunides solemnament les que diguin certifiquem que els resultats que hem rebut dels 50 estats són aquests, i per tant, oficialment, formalment i de manera institucionalment correcta, diguem-ho així, certifiquem que el guanyador és tal candidat. Sí, sí, aquest pas és absolutament necessari, sí, sí.
Com que d'alguna manera va esgotar totes les vies legals, no?, Trump va animar, diguéssim, a tots els seus seguidors, també via Twitter, a ocupar el Capitoli o a marxar davant del Capitoli. De fet, hi ha un tuit de Trump que va publicar el 18 de desembre, on directament deia Big Protest in D.C., gran protesta a Washington el dia 6 de gener, be there will be wild, com una dia, estigues allà perquè serà molt salvatge, que és una de les dels arguments pels quals també s'acusa a Donald Trump de cop d'estat, d'intent de cop d'estat.
Sí, 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 és això. El fet d'intentar revertir la voluntat popular expressada a les urnes i d'intentar, diguem-ne, avortar el procediment institucionalitzat pel qual el Congrés proclama el guanyador, això és el que pot ser considerat un intent de cop d'estat, i, per tant, doncs, s'està potser obrint la via. Ara en parlarem aquests dies, el comitè de la Cambra de Representants que està investigant els fets està una mica potser obrint la via a que pugui a la millor portar-se als tribunals.
Arribar als tribunals, no?
Sí, sí, sí.
Però, clar, de fet, des del punt de vista comunicatiu, Pere, també crida molt l'atenció el paper que va tenir les xarxes socials, no?, en aquell moment, perquè s'hi va ajudar, no?
Clar, clar, ell a veure, entrar en el que va fer des del començament d'arribar al seu mandat va ser desprestigiar totalment els mitjans convencionals. Mm-hmm. Ell deia que el New York
Times... Els hi treia Times, valor, directament.
L'expressió fake news s'ha fet molt famosa arran de Trump. Hi ha imatges que es poden trobar a les xarxes d'ell en rodes de premsa, negant a periodistes que fessin preguntes. No, tu no, perquè tu ets fake news.
Clar.
New York Times, CNN, Washington Post, ABC, NBC, els grans mitjans convencionals dels Estats Units, per ell tots eren fake news.
Era el seu únic argument, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, menys la Fox. La Fox, com que li seguia el seu discurs, aquest no el qualificava de fake news. Llavors, ell que va diguem-ne, intentar desprestigiar els mitjans convencionals que... Cada mitjà té un punt de vista, però en principi informen de manera transparent i sustentant la seva... Som periodistes tots aquí, no? Sustentant les seves afirmacions amb fets contrastables i verificables i donant a conèixer les seves fonts, va desprestigiar aquests mitjans amb l'intent de que els seus seguidors diguem-ne, es creguessin només o s'informessin només a través del seu compte de Twitter. Va arribar a tenir 90 milions de seguidors, eh? No tots americans i no tots pro-Trump. Jo seguia en Trump.
Sí, jo també, clar. Com a periodista.
Exacte.
Era interessant.
Però va tenir 90 milions de seguidors i llavors l'estratègia comunicativa era dir no us cregueu als mitjans convencionals
la perquè font d'informació sóc jo.
El que jo dic és veritat i l'altre són tot mentides. L'altre és fake news, no? Estan al servei... Hi ha un tall de veu que he sentit aquests dies que revisant això, que diu són big media, big tech, big money, no? Aquest discurs una mica antisistema. Aquests mitjans estan sotmesos al poder de les grans companyies i gran capital, no? Cregueu-me una mica. I ell a través de Twitter va anar animant a la gent, però clar, el dia 6 de gener ell estava físicament allà a Washington. I hi ha unes declaracions en què diu anirem cap avall, we'll go down, i estarem allà nosaltres confrontant. Clar, si això no és animar la insurrecció, no sé.
Què et sembla? Les escoltem?
Perfecte.
Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them.
És una clara amenaça, no? Anirem cap allà i llavors we'll be cheered, vull dir, rebrem o ens reunirem amb els nostres congressistes i potser no serem gaire amables. Ostres, és una manera d'animar la gent que fessin el que van fer,
no? Llavors, arribem a aquest punt de partida, no, Pere? Nosaltres hem fet un viatge en el temps per arribar al que també volem analitzar, doncs, d'alguna manera, comunicativament, uns fets que tenen conseqüències, que és aquest assalt al Capitoli, no? Almenys quatre persones,
van morir. N'hi ha hagut més, sí? El que passa que els mitjans no es posen d'acord en atribuir algunes morts directament a la sala del Congrés, perquè hi ha alguna mort que no està clar, algú que es va morir després, que no està clar si va ser directament relacionat amb la sala del Congrés. Però, en tot cas, quatre sembla ser que sí que es consideren a causa d'allò.
Mira, Pere, fem una cosa, perquè, clar, és que és tan... podem treure tantes coses, no?, i li podem treure tant de suc, no?, amb aquests temes, però tornant al camp de la comunicació, quines conseqüències van tenir els fets del Capitoli en l'àmbit de l'estratègia, justament aquesta estratègia de comunicació de Donald Trump?
Bé, el primer que va passar va ser que Twitter, Facebook, Instagram li van tancar els seus comptes, per tant el van silenciar perquè doncs, deia mentides, enviava discursos falsos, incitava a la insurrecció i tot això i se li van tancar. Llavors ell ha creat una xarxa social alternativa que es diu Truth Social, des del grup no ens hi podem connectar encara, ha creat una pàgina web on envia missatges semblants, però bé, el que és el seu discurs continua tenint molt predicament, però diguem-ne ara no té tantes vies per fer-ho, però, diguem-ne, aquesta ha sigut bàsicament la... I el que és més greu és tot el pòsit que això ha deixat en la societat, no? A dia d'avui, un 30% dels nord-americans, quan se'ls hi fa les enquestes, una enquesta d'Ipsos Reuters, diuen se li pregunta, creus que l'elecció del 2020 va ser robada per Donald Trump? Se li va robar Donald Trump? Un 30% de tots els nord-americans diuen que sí, i un 61% dels que s'identifiquen com a republicans diuen que sí. Clar, vull dir, que això ho cregui tanta gent que poden llegir els mitjans, diguem-ne, convencionals, tradicionals, si voleu, i diguin, no, jo em crec el que diu Trump. Vull dir, és una...
Com
que parlem del tema de la comunicació, sí. És una certificació d'aquestes ecochambers que es diu que s'han creat en part, que és un dels fets, penso jo, perniciosos de les xarxes socials, que té coses positives, eh? Crear aquestes menes de cambres d'eco propi, autorreferencials, en què jo només en crec allò que ratifica el meu posicionament. M'explico?
Totalment.
Vull dir... Doncs aquí em poden donar una versió alternativa fonamentada de manera empírica amb la ciència, amb bases allò demostrables. Però jo em crec el discurs clar. Que em ve d'aquí i no surto d'aquí.
I no surto, tot i les evidències.
Jo penso que és un dels principals efectes o dels principals... diguem-ne, reflexions que es treu a partir d'aquí, no?
Clar, que segueix molt bé la lògica aquesta de dir no us creieu els mitjans tradicionals, no?, perquè són fake news. Només creieu-vos el que surti, diguéssim, de les meves fonts, de Truth Social o d'altres xarxes de Trump.
Fixa't tu, Pere, clar, ara ens estàs explicant una mica doncs, aquestes principals característiques de l'estratègia comunicativa de Donald Trump. Ens has parlat de menystenir els mitjans convencionals, no? Doncs els qualificava de ser com una font de fake news. Tu creus que hi ha altres polítics populistes que es poden assemblar aquest tipus o que poden practicar aquest tipus de política i d'estratègia comunicativa?
Sí, jo crec que sí. És a dir, la posició de dir tot allò que no coincideix amb el que jo dic és fals i només jo tinc la veritat, respon una mica a aquest discurs antisistema de dir no, jo realment sé la veritat. I el que diuen els mitjans convencionals ho diuen perquè estan sotmesos als interessos del gran capital, als interessos de les grans corporacions. Aquest discurs és molt propi del populisme. Les grans corporacions, el gran capital, hi ha com una mà negra que ens manipulen a tots, però en canvi els que realment sabem les coses sabem que les coses no són així. Aquest discurs populista no és només propi de Trump.
Ja per acabar, Pere, i en base a tot el que ens has exposat avui en poques paraules aquí al matí a Ràdio Estel, quines conclusions podríem treure de les xarxes socials com a eina, no?, també en aquest debat polític?
A veure, les xarxes socials són una eina fantàstica perquè comunica molt la gent entre ella, per tant, dona moltes facilitats. Al començament, a les primaveres àrabs, es van veure com... Això s'ha estudiat, i s'ha escrit molt sobre això. Es van veure com una alternativa. Ostres, gràcies a les xarxes socials, la gent s'ha mobilitzat i han fet fora els dictadors dels països àrabs, no? Hi va haver un moment d'esperança. Aquest potencial, per mi, el continua tenint... però una mica també ha provocat, diguem-ne, és una arma de doble full, per dir-ho així molt fàcilment, no? Ha provocat també que líders populistes com en Donald Trump puguin arribar a fer coses d'aquestes. Crear una comunitat d'usuaris i seguidors tancadíssima al discurs que surt del que diu el líder populista i demagog i actuar d'acord amb el que ell, diguem-ne, ordena o instrueix o proposa, que és el que va passar el 6 de gener. Vull dir, jo ho veig impensable, jo no m'ho podia creure, o sigui, a part que era tot molt pintoresc, vull dir, i incentivar aquests sectors de l'ultradreta, els Proud Boys i aquests grups així, perquè facin coses com el que van fer, no?
Pere Franch, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres,
com sempre. Per analitzar aquests fets, professor de Periodisme i director del Màster en Periodisme Internacional de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. Gràcies, de debò. Cuida't moltíssim, Pere.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.